Ràdio Estel. Són les 9 del matí.
Bon dia, és moment de repassar l'actualitat. Us parla aquesta hora Borja de Maria. Els trens amb origen a Plaça Catalunya circulen en sentit descendent amb 6 minuts de retard per una incidència a Ferrocarrils de la Generalitat, concretament a les línies del Vallès i les línies urbanes. Avui ens hem de fixar en dues portades. En primer lloc, La Vanguardia, on surt Rajoy, que nega que hi hagi marge per un referèndum, però conclou que està absolutament convençut que la història del procés sobiranista català acabarà bé. El president del govern espanyol es reunirà avui a 11:15 del matí amb una àmplia representació de la societat civil catalana a Barcelona per explicar les inversions en infraestructures. Hi participarà el conseller de Territori, Josep Rull, que va xifrar en 10.000 milions d'euros els incompliments d'inversió del govern espanyol, mentre que Rajoy, en aquesta mateixa entrevista, avança que pensen invertir 3.900 milions abans del 2025. I resposta al periòdico per part de Carles Puigdemont i Oriol Junqueras, que en un article conjunt denuncien els incompliments constants del govern espanyol en infraestructures. El president i el vicepresident de la Generalitat són contundents a l'hora de dir que l'estat espanyol fa bona la dita que les paraules se les endú al vent. Hi ha hagut reaccions, òbviament, a la protesta d'Arran, a la seu del Partit Popular a Barcelona. Puigdemont ha considerat un error l'acció del col·lectiu integrat a la CUP, que ahir va voler irrompre a la seu dels populars de Barcelona, però quan els Mossos s'ho van impedir, van enganxar cartells exigint el referèndum. D'altra banda, el líder del Partit Popular català, Xavier García Albiol, ha definit la CUP i la diputada Anna Gabriel, qui va participar en aquesta acció, com un grup de feixistes que representen el pitjor de la societat catalana. Us acabem explicant que l'Església busca donar més veu a les víctimes de la pederàstia. Després de la 8a assemblea plenària, la Pontifícia Comissió per la Protecció dels Menors ha agraït a Mary Collins el seu gran compromís contra la pederàstia, alhora que defensa i desitja que una víctima d'abusos, quan escriu a l'oficina de la Santa Seu, pugui rebre sempre ràpidament una resposta a la línia de la transparència. Fins aquí la informació, més actualitat a les 10 del matí.
Ràdio Estel. De dilluns a divendres a 12:15 del migdia és el teu moment per resoldre tots els teus dubtes sobre salut. Els doctors Jacinto Valverde i José Luis Vázquez atendran totes les teves preguntes a La Consulta. Truca i deixa'ns el teu missatge al 93 409 27 77 o escriu-nos a laconsulta@radioestel.cat. Recorda-ho, la teva salut al 93 409 27 77 i a laconsulta@radioestel.cat. De dilluns a divendres a 12:15 del migdia, La Consulta a Ràdio Estel.
Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 30 40.
Anem per feina. La coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 30 40.
Has pres nota? anemperfeina@pangea.org o 93 443 30 40.
Fórmula Estel. Mercè Raga.
Naturalment, doctor Pros. L'espai per conèixer les teràpies més naturals. Naturalment, doctor Pros. Per una vida més natural.
Doncs aquesta hora nosaltres ja contem amb el doctor Miquel Pros a la secció Naturalment amb el doctor Pros. Doctor Pros, què tal, com estem?
Bon dia, bé, raonablement bé.
Bé, doncs això ja és important, eh? Si almenys surt el bé,
sí.
Doncs ja és important, doctor. I avui ve acompanyat el doctor Pros a la secció Naturalment amb Carmen Codina. La Carmen Codina és didacta i facilitadora de l'Associació Espanyola de Constel·lacions Familiars Bert Hellinger. És llicenciada en Filosofia i Ciències de l'Educació per la Universitat de Barcelona, postgrau Geobiologia i Salut de l'Hàbitat, Facultat d'Arquitectura Tècnica, Universitat Politècnica de Barcelona, formada en EMDR, per l'Associació Mexicana per l'Ajuda Mental en Crisi, per l'Associació Espanyola també de EMDR. Creadora de Concordància, Cor i Cervell, Carmen Codina, també treballa amb el Balance Craniosacral i Liberació Somatoemocional, que en parlarem avui, per cert, i també amb el desbloqueig dels meridians energètics i els chakras, i també del soft touch, que és fruit d'una llarga investigació personal sobre el tacte i el contacte. Així ens hem situat. Senyora Codina, què tal, com estem?
Moltes gràcies, molt bon dia, molt bé.
Benvinguda, novament, eh?
Gràcies per haver-me convidat. Sempre és un plaer poder fer arribar a les persones coses que els hi puguin ser útils per la seva salut i per anar endavant.
Doncs, si us sembla, doctor Pros, primer de tot expliquem, no?, la col·laboració que té amb Carmen Codina, perquè està ella avui aquí.
Bueno, tu ja has fet la presentació, perquè a mi la veritat és que cada vegada que recomano la Carmen ve un mareig que no sé per on començar.
Sí, hi ha moltes coses,
sí, perquè la cosa és complicadíssima, encara que després ella t'ho fa molt fàcil, no? Però per nosaltres la Carmen Codina és una eina fantàstica, tu. Tu saps perfectament, Mercè, que nosaltres, pels diferents testimonis, tenim eines meravelloses a la consulta, no? I tractem, bàsicament, el que seria l'aspecte físic, aquell que té dolor, que té un mal d'esquena, que està encostipat, que té reuma, que té una artritis reumàtica... Però, esclar, hi ha moments en què hi ha coses que no pots resoldre. És a dir, quan aquelles situacions que dius, ostres, tu, aquí hi ha quelcom de més que va més enllà de lo purament i estrictament físic, no? I llavors és quan tirem mà d'aquestes coses tan rares que s'han posat avui. Perquè haig d'explicar una cosa. Abans nosaltres teníem el nostre psicòleg. No en teníem dos, de psicòlegs. Tu no tenim cap ara. És a dir, ara tenim la Carmen Codina, que fa unes coses que la constel·lació familiar i tot això que tu has anomenat. Per tant, clar, ella es dedica, i no sé si a remoure l'ànima, l'esperit, és a dir, les coses psicològiques, però, bueno, la veritat és que el nivell de satisfacció és altíssim. És a dir, que nosaltres, quan fem, diríem, sostre en els nostres tractaments físics, és a dir, que dius, bueno, ja no, la cosa no dona per més, perquè llavors creiem que hi ha algun bloqueig de tipus mental, i és aquí on entra ella amb les seves eines. I la veritat és que algunes vegades, tu llavors potser eres molt petitona, Mercè, però fa molts anys que aquí ella havia exposat ja algun cas pràctic. No sé si
amb testimonis, també, oi?
No sé si tu entens... ara jo faig la conya aquesta, que eres tan petitona, no? Però és veritat que fa uns anys que aquí hem passat gent diversa exposant la seva experiència amb la Carmen Codina. Coses que, si les sentissis avui, quedaries, bueno, sorpresa, més que sorpresa, per l'efectivitat i, a vegades, la contundència del tema, no? Situacions, bueno, ja dic, quasi de desesperació, resoltes amb una constel·lació o amb aquestes altres tècniques que fa la Mercè. No m'enrotllo més.
Anem a conèixer, no?, les tècniques de Carmen Codina. Avui ens agradaria aprofundir sobre el tema de la liberació somatoemocional. En què consisteix? Diguem-ho bé. Balance craniosacral i liberació somatoemocional.
Bueno, mira...
Fes-ho senzillet, Carme.
Sí, ho intento... No, és que és senzill.
És fàcil.
Perquè tot el que passa a les persones no deixa de ser humà, i tots som humans, per tant, això ho podem identificar d'una manera ràpida. El balance craniosacral el que fa és treballar per equilibrar el líquid encefalorraquidi, és a dir, que va per dintre, diguem, de la columna vertebral, que va del crani al sacre. Això ens permet, doncs, posar ordre a moltes coses a nivell profund, d'estructura profunda, física profunda de la persona. Però amb aquest treball hi va associat la liberació somatoemocional. Hi ha moltes persones que han tingut, doncs, maltractaments des de la família, des de la infància, per exemple, pares que han donat de menys amb un fill envers d'un altre. Per exemple, si anem uns anys enrere, era bastant freqüent que els nens tinguessin prioritat sobre les nenes. Jo he tingut casos en consulta realment realment, home, escalofriantes, no? Una mica, vull dir, allò de veure que amb una criatura s'hagi de mirar la fruita que no pugui menjar perquè només la fruita és pel germà, per posar un exemple, que la nena se li digui tu no seràs mai res i tot sigui pel fill, que s'inverteixi molt amb el fill perquè estudi, perquè vagi endavant, perquè tingui un porvindre i les nenes se les deixi enrere. Aleshores, tot això va fent... Això són, només són uns exemples, n'hi poden haver molts altres de maltractaments. Això, no, al fin i al cap, acaba sent un abús contra la persona, perquè els abusos no només són de caire sexual. Hi ha abusos de maltractament físic si et peguen i hi ha abusos psicològics quan et menys tenen. És una manera de rebuig cap a una persona amb diferents graus, no? Aleshores, això deixa sempre una empremta, diguem, en l'interior de la persona, en les seves profunditats, a la seva ànima, en el seu ser. Això es pot manifestar de manera adulta, i es manifesta de manera adulta, de diverses maneres. Una pot ser persones que després es vegin molt impedides a nivell de salut corporal, de mobilitat, aquelles fatigues cròniques, aquelles persones fibromiàlgiques, són persones que han tingut de tragar moltes coses que no han pogut ser mai elles i se n'han tingut de mirar moltes d'aquestes fruites que no podien menjar. Mm. No s'han pogut expressar, no han pogut expressar el seu ser tal com era. N'hi ha molt d'això ara, darrere de les malalties que he mencionat. Aleshores, en l'edat adulta pots tenir molts i grans dolors a partir d'això. I s'ha pogut... Hi ha moltes persones que, evidentment, han volgut trobar una solució doncs, als seus problemes, que s'han mogut, i que han fet teràpies de tipus cognitiu-conductual. I val, estan bé aquestes teràpies, i per algunes persones són fantàstiques. Però m'he trobat diversos casos, no? Jo parlo del que jo em trobo, no? Diu que tothom parla de la fira segons li va. Aleshores, jo puc constatar que han arribat a consulta moltes persones que han tingut llargs anys de teràpia cognitiu-conductual i han après a identificar el que els hi passa. És a dir, val, quan jo tinc doncs, aquesta angoixa, en realitat m'està passant això i això i això. Però no deixen de sentir l'angoixa. Només la saben d'on ve, saben l'origen, d'acord? Això els hi permet, se'ls ensenya que quan els hi passa això han de tenir una sèrie de conductes, es tranquil·litzen una mica, però no s'acaba d'erradicar la problemàtica que porten en si. Vull dir que aleshores hi ha la part emocional que deixa tot trauma que queda igualment allà per descobrir.
Em permets una petita qüestió? Precisament són aquells pacients que nosaltres també els tractem amb ansiolítics, de caire, diguem-ne, natural, homeopàtic o el que sigui, i que tampoc no donen resposta. És a dir, que una miqueta... Per això dic que llavors és quan nosaltres...
Derivem cap a la Carmen. No?
Dius, escolta, aquí no fem res. És a dir, ni a pesar dels ansiolítics, siguin d'ordre químic o siguin ansiolítics de caire homeopàtic, però no resol res.
Clar, perquè l'ansiolític què fa? L'ansiolític està tapant el símptoma, però no m'està netejant la causa. Aleshores, a través d'aquesta alliberació somatoemocional, el que fem és que s'estira el pacient amb una camilla i d'una forma pues, agradable i suau s'incideix a segons quins llocs del cos, depenent del que porti cada persona, i allà es produeix de manera... Bueno, amb uns tactes especials, vull dir, es produeix d'una manera així sense més ni més, no? Que és com si de repent s'obrís una porta per aquella persona o una finestra, diguem, per on pogués deixar anar tot el dolor que ha sentit. Allà hi ha reaccions pues, de plor bastant sovint, reaccions d'algunes vegades inclús d'algun crit de ràbia, la ràbia, perquè penseu, una persona que s'ha tingut de mirar el que dèiem abans, no? La fruita del germà. Sempre ell tenia el préssec i ella no, o la poma i ella no, el plàtano i ella no. Això genera ràbia. I la ràbia continguda, de veritat, que després dona molts mals d'estar al cos i al llarg de molts anys. Penseu que I parlo ara de casos concrets, persones que poder feien 20 anys que havien tingut el seu tractament amb el seu psicòleg i que els va ajudar, eh? Mm. Els va ajudar moltíssim a fer la primera part del camí. O sigui, el que hem parlat de cognitiu-conductual no és un sac buit. Els ha ajudat a fer una molt bona part del camí. Però després, ells mateixos es sorprenen de tot el dolor que guarden. De dir, no m'hauria pensat mai, això són paraules textuals de clients, eh? No m'hauria pensat mai que després d'haver anat tants anys al psicòleg i de fer un bon treball com van fer, i em vaig sentir recolzada, em vaig sentir pues, que aquella persona realment m'escoltava i que aquella persona realment em donava la mà per caminar, que encara guardés totes aquestes coses dins del meu cos. Això és dit per clients. M'hagués agradat poder portar alguna persona d'aquestes, però són de fora de Barcelona, i aleshores aquest programa és massa d'hora per les persones que, sí, que han de venir de quilòmetres lluny. Mm. Perquè penseu que aquest treball va tan bé que estan disposats a fer quilòmetres per venir-lo a fer. Eh?
I, Carmen, un cop alliberada aquesta persona, quin és el tractament que ha de seguir? O...
No, és que un cop alliberada ja està solucionat.
I aquestes persones ja no tenen aquest bloqueig o aquest trauma
Intern.
I
aleshores el malestar físic se'n va anant. Hi ha persones que venen realment molt tocades, perquè penseu que hi ha casos molt greus d'abús i de maltracte i de rebuig, eh? I de menysteniment. Una persona menystinguda és una persona que l'estem condemnant a patir física i psicològicament durant anys, si això no ho pot resoldre. Eh? Aleshores, clar, si ha sigut una cosa molt brutal, les sessions són vàries. Eh?
Clar, també perquè aquesta persona entenc, Carmen, doctor Pros, que d'alguna manera es queda tocada, diguéssim. És una persona vulnerable que en el llarg dels anys s'hi doncs, ha patit. Que l'han menystingut, que han abusat d'ella, d'alguna manera aquesta persona doncs, marca la seva pròpia personalitat.
Sí, i això, a més, la condiciona en les relacions que pugui tindre amb els seus, amb les persones que després, al llarg de la vida, estiguin al seu voltant. Amb relacions de matrimoni, de parella, d'amics, de persones que estiguin properes.
L'àmbit social.
Inclús amb el caràcter, no? Mm. Això et pot agriar
molt. Escolta, Carme, jo ara, abans d'entrar aquí a l'estudi, li plantejava el cas d'una nena que petitona, que té 5 anyets, que ha vist com els pares tractaven malament a la mare. És a dir, la pagava, hi havia un maltractament físic important i repetit. Llavors jo preguntava, aquesta nena petitona de 5 anyets, què passarà? És a dir, el seu comportament, quin serà? Com li ha afectat això que ha viscut, que ella, a més, no ha pogut exterioritzar? Perquè a vegades nosaltres li hem preguntat, estic parlant d'una persona que conec molt directament, no? I, clar, la nena, mutis mutantis, vull dir, no aconsegueix extreure-li res, no? I dic, tu què feies quan el pare pagava la mare? Clar, no sap respondre. Què pot passar aquí? Quin futur li espera aquesta nena?
Aquí poden passar moltíssimes coses, però segur que això ho haurà de treure, perquè tot el que et passa ho tens gravat amb tu i forma part de la teva història. Aleshores, en un moment o altre, això aflora. No sé
perquè
si...
ara no podem fer un tractament a la...
Bueno, els tractaments només s'han de fer quan el problema dona la cara. El que no podem fer és fer un tractament abans de que la cosa doni la cara perquè no sabem per on va. Aleshores, si donés la cara tipus escola, de que a l'escola doncs, el seu aprenentatge no fora correcte per l'edat, o estés amb dèficit d'atenció, o es comportés molt malament i molt rebel, saps? D'aquella gent que comença a pagar els altres nens, perquè pot ser una conducta mimètica. No sabem com evolucionarà, però el que sí sabem és que evolucionarà. Clar. D'acord? I a l'edat adulta, si això...
Sí, perquè ara, de moment, ara, de tot això que s'ha explicat, sí. No hi ha res. Bueno. El seu comportament a l'escola...
Clar, és interessant també els símptomes.
Claro, s'han de mirar, que s'han de començar a veure quin és el trastorn que denota. I si no, doncs quan sigui ja més gran i es relacioni amb nois, a veure quin tipus de relació amb nois tindrà, perquè molt probablement repetirà allò que ha vist. Té molts números per ser una dona maltractada en un futur. Uh-huh. Molts.
Avui estem parlant amb Carmen Codina. Si voleu més informació, podeu fer una ullada a www.carmencodina.es. Estem parlant sobretot d'aquest balance crànio. Em sembla que la Carmen vol apuntar alguna cosa.
Sí, és que la meva web me la van hackejar 3 vegades i ja no me la faig més. És a dir, no donguis la web perquè, malauradament, ja l'he tingut de borrar, perquè exigeix molt temps i molt esforç fer webs i no entenc per què els hackers es dediquen
doncs, Carmen, fem
a malmetre el tot.
No, però saps què farem? Donarem el mètode tradicional, que és el telèfon.
Molt bé.
Et sembla bé? Que és el 93-211-1283. 93-211-1283. I d'aquesta manera no hi ha cap hacker.
Molt bé, gràcies.
Que pugui vulnerar, diguéssim, aquesta via de comunicació.
Bueno, no, i l'altra cosa, que Mercè, també seria per la via encara més tradicional.
El doctor Pras.
El doctor Pras, home, això ja és l'origen, eh? Això ja és l'origen.
Consulta, perquè, doncs, ja dic, és un element més que nosaltres tenim.
Sí. Sí, jo vull deixar clar que jo estic totalment en col·laboració amb el doctor Pros. El que passa que l'agenda me la porto personalment, d'aquí la raó que us puguin donar el telèfon, però
clar.
Jo estic cooperant amb el doctor Pros. Eh?
També ens agradaria comentar això, Carmen Codina, si us plau. És important, abans parlàvem de la infància, que és una etapa molt important i que hem de tenir molta cura.
Sí.
Com podem nosaltres, adults, denotar doncs, que els nostres fills, nebots, nets, amics, hagin tingut un trauma o un bloqueig o...
Probablement perquè hi haurà una àrea de la seva vida on hi tindran molta dificultat o no es puguin desenvolupar. Vull dir, hi ha persones que té pues, dificultat amb la parella, hi ha persones que tenen dificultat amb la feina, hi ha persones que tenen dificultat amb... Pues, no sé, amb poder-se relacionar socialment, que no poden fer amics...
I que d'alguna manera també els símptomes poden aflorar, com deies tu, ja l'adolescència.
Sí, i tant. Poden aflorar la infància, poden aflorar l'adolescència, poden aflorar una mica més tard quan s'entra, per exemple, en relació amb la parella. Si ja parlàvem de maltractament com el que ha citat el Miquel, eh?
Uh-huh.
Aleshores, això és molt fàcil de que d'alguna manera es repeteixi. Molt fàcil. Precisament les constel·lacions familiars és un dels mètodes on ens dediquem a esborrar d'alguna manera, doncs, l'empremta que deixa la repetició. La repetició.
I també hem parlat ara del balance craniosacral i liberació somatoemocional, però també volem parlar d'aquesta concordància cor-cervell. Carmen Codina, en què consisteix?
Bueno, mira, a partir de que jo em vaig formar amb MDR, entre l'MDR i les constel·lacions familiars, a mi, que són dues coses ben profundes, una perquè mira com funciona el cervell i com es pot desbloquejar el síndrome d'estrès posttraumàtic, que seria el cas de l'MDR, que és la teràpia més efectiva per fer-ho, i la que l'OMS recomana en primer lloc, i de les constel·lacions familiars que ens permeten incidir en aquesta seqüència de repeticions de coses, evidentment, no desitjades, a través de les generacions, perquè és el que dèiem abans, no? La mare maltractada pot... I la nena que ho ha vist o que no ho hagi vist, o encara que no ho hagi vist, només pel fet de pertànyer amb aquella família pot repetir la mateixa conducta. I d'això se n'encarregarien les constel·lacions de FENET, també, vull dir. Però a través d'estar formada amb aquestes dues coses, jo em vaig posar a investigar moltíssim amb l'MDR. I aquí vaig generar, perquè l'MDR el que fa primer, abans de començar a processar la informació pues, que ha sigut perjudicial per una persona, doncs... se l'assegura psicològicament. Se li dona unes eines de confort, de seguretat, per portar-la de la mà d'una manera còmoda i sense perill. Aleshores, una de les tècniques de fer-ho és aquesta, la concordança cor-cervell. És una cosa que jo vaig presentar en el 12º Congreso Mundial de MDR ja fa bastants anys. Em sembla que va ser en l'any 2012. I això també... em lliga perquè ensenya les persones a establir contacte amb el seu propi cos i a ser-ne conscients del cos. Hi ha molta ensenyança està en el cervell i en els pensaments, però molt poca ensenyança en aquest moment en el que nosaltres vivim a ser conscients del nostre cos i del que hi passa. Val? Estem funcionant molt com a autòmates. Clar, la respiració... no ens fa falta ser conscients per respirar, però és diferent si respires conscient. si t'acostumes a sentir el teu cos, i penseu que hi ha moltes persones que quan se'ls diu què sents, diuen el que pensen, perquè els hi és molt difícil dir què senten, perquè no hi han estat acostumats. Doncs la concordança cor-cervell el que fa és posar la persona a conèixer a si mateixa, a conèixer el cos, a sentir el cos, a estar amb ell, i a generar una unitat entre el cos i la ment, i això és molt important per tenir pau i benestar interior. O sigui, a l'estat de ser, ser, sí, ser com a tal en majúscules, sí, d'essa, és aquell benestar que ve de quan estem totalment en coherència amb el nostre cor i amb el nostre cervell. És a dir, amb els nostres pensaments, sentiments, emocions i amb el nostre cos físic. I això ho fa la concordança cor i cervell. Va ser una investigació de 8 anys que està testada i medida amb tot el mètode científic, d'acord? I vàrem fer un mostratge de població que va anar entre els 90 anys i els 20, de persones entre 90 i 20 anys, i es va medir amb una màquina de Korotkov, que potser n'heu sentit parlar o potser no, però vull dir, és una de les màquines més punteres que hi ha en aquests moments per medir el camp energètic humà i el que hi passa, i de diagnòstic, entre què passava amb les persones abans de fer la concordança cor-cervell i què passava després. I, sense cap excepció, s'incrementaven moltíssim els nivells d'energia a tots els òrgans que varen medir, perquè varen medir moltes coses, varen medir el fetge, varen medir el cor, varen medir les tiroides, bueno, diverses coses, eh? Ara seria una mica llarg d'explicar i el nostre temps no és tan llarg. I, a més, tothom va quedar amb sensació de pau, de benestar, perquè és això, és induir a la persona, però no és una relaxació. Vull matisar que una relaxació et pot deixar en un estat de pau i benestar. Això és un pas més enllà. Això és una unió interna, d'acord?
Doctor Pros,
que interessant, no?
Està molta pau avui, no el sentim, sí, parlar, eh?
No, perquè estic fascinat. Aquesta forma de recuperar energia, ahir precisament a mi em van fer una vacuna d'aquestes que fem, una automoteràpia, que m'ha donat una pau també fantàstica.
Bueno, evidentment, n'hi ha moltes, clar, coses, sí, per lograr-ho.
Sí, bueno, no, però vaja, avui m'interessa sentir-la amb ella, i jo crec que als nostres oients també els interessa molt sentir-la.
Molt, molt interessant el que, sí, ens ha explicat la Carmen Codina.
Jo soc molt xerraire i avui crec que, doncs, és la Carme la que ha de xerrar.
Pues escolta, Miquel, em permets que et digui una cosa? Et noto una veu una mica nasal, com una mica refredat. Hauries de passar pel balneari respiratori del doctor Pros.
M'has descobert.
Ara, la Carme, veus com ha descobert?
M'has descobert, punyetera. És veritat, sí, sí. I acabo de passar una síndrome gripal, cosa que és una anècdota de la meva vida, però aquesta vegada producte potser de les tensions, de l'estrès.
Clar, moltes també. Vegades...
Bueno, sabeu què passa, sí, també? Que, clar, les persones que veuen moltes persones malaltes i amb problemes, també després hem de tenir la prevenció i la cura de netejar-nos una mica, en molts sentits, perquè, és clar, és el síndrome d'allò que et pots cremar una mica. Tens i cremar una mica, Carme, pot ser, sí, aquesta grip,
Clar. Sí, tens tota la raó. I és veritat, jo he passat una miqueta excessivament despreocupat en aquest sentit, perquè a vegades penses més en els altres que en tu mateix, no? I a la consulta tens eines perquè t'ajudin, però sempre... No, ja ho farem, no? I així ha anat passant el temps. Però és veritat que a mi les vacunes aquestes que fem, l'autohemoteràpia, que és una de les coses que jo li recomanaria a la Mercè, doncs, per anar protegida per la vida, la veritat és una garantia fantàstica. Seria l'alternativa a la vacuna gripal. El que passa que, clar, si no ho fas, doncs no funciona.
Clar.
I ara he començat de nou.
Ah, molt bé, Miquel, molt bé.
Doncs... Amb aquestes bones recomanacions, tant la vacuna com els mètodes de Carmen Codina, nosaltres ja hem arribat al final de la secció, naturalment. Ha estat un plaer conversar amb vostè, Carmen Codina. Bé, intentarem a veure si algun dia doncs pot portar també un testimoni, sí, i que ens ho acabi
de rematar
tot. No, sí,
jo
més endavant.
El buscarem, Carme, el buscarem perquè...
No, jo en tinc.
Ja en té, però
és
clar.
Que són de fora. Comenceu a les 9. És molt complicat.
Doctor Pros, moltíssimes gràcies per estar amb nosaltres.
Gràcies a vosaltres i a tot l'equip, aquest equip tan potent que tens.
Moltes gràcies, també us voldria donar jo, per doncs, haver-me convidat.
No, gràcies a vosaltres. Recordem que la consulta del doctor Miquel Pros es troba al carrer Muntaner, 551 de Barcelona, 93-212-1504, 93-212-1504. Si teniu algun problema, també si voleu contactar amb la Carmen Codina, doncs podeu adreçar a la consulta del doctor Pros. Moltíssimes gràcies. A reveure, que tingueu bona setmana.
Gràcies.
Bon dia. Sí,
cada dimarts a les 9 del matí expliquem la salut de la manera més natural. Naturalment, doctor Pros, un espai per conèixer les teràpies més naturals. Naturalment, doctor Pros, els dimarts a les 9 del matí a Ràdio Estel. Repetició els dissabtes a les 6 de la tarda.